Molt bé.
Bueno, i tenim també la Cris. No? Hola, Cris.
Hola, i la Laia.
Hola, què tal?
Molt bé, el programa passat vam tenir la desgràcia de no poder gravar-lo. Aquest intentarem currar-nos-ho molt, per això hem portat tants convidats. I avui volíem parlar una mica de diversos temes, entre ells l'autoedició i el gènere. I llavors, bueno, començarem amb la nostra companya Maria, que és l'autora, bueno, coautora d'un llibre que es diu I visqueren felices. I bé, ens va explicar una miqueta el seu projecte.
Hola, bon dia. Bueno, primer de tot, volia donar-vos les gràcies per haver-nos convidat a parlar sobre el llibre. Un llibre que, de fet, són 20 les autores, vull dir, jo sóc una d'elles. I després disculpar-me perquè a les 2:20 hauré de marxar per motius laborals. Bé, de fet, volia començar l'explicació del projecte I visqueren felices, primer referint-me a un poema de la Maria Mercè Marçal que es diu que fa, et fas amb les paraules, mestressa de les coses. Unes i altres són com joguines de vidre entre les teves mans. No et faci por la sang. I una altra referència d'una poeta també que és contemporània que es diu Àngels Gregori, no sé si la coneixeu, que és molt bona i és molt, molt jove, que diu, al diccionari les paraules que existeixen s'hi troben i les que no hi són s'inventen. Bé, amb això jo ja afegiria que, com passa amb literatura, els contes, les històries visibles i acceptades s'hi troben i les que no s'han d'inventar. I amb això vull començar a presentar el projecte I visqueren felices, que va néixer i es va crear de la mà de les seves editores, que són la Mercè Nebot, la Sònia Moll, la Sílvia Merino i l'Eura Marçal. Amb la col·laboració de l'escriptora, és bastant coneguda, que es diu Isabel Franc, alias Lola Vanguardia, que és una coneguda escriptora de novel·les lèsbiques. Elles bé, van començar a fer el llibre, volien fer un llibre de relats on apareguessin històries de lesbianes amb final feliç, donat que la majoria de literatura de lesbianes coneguda només presenta finals tràgics, on les protagonistes es suïciden o bé per salvar-se d'un destí fatal es tornen heterosexuals. Així que fa aproximadament 2 anys van convocar un certamen narratiu que també es podia presentar acompanyat d'imatges en forma de còmic o fotonovel·la, on les bases principals d'aquest foren que les protagonistes fossin lesbianes i que el final fos feliç. Estaven convocades dones de totes les edats, menors i majors de 18 anys. El resultat d'això va ser una molt bona acollida donada per l'alta participació que hi va haver. A partir d'aquí s'inicia el procés de selecció i tot un seguit de presentacions per difondre el projecte i captar fons per tenir diners per imprimir-ne els exemplars a través de Polina Edicions i de Fracciones. De moment hem realitzat nombroses presentacions a ateneus, centres socials, instituts i també ens van convidar a la Universitat de Barcelona. Però bueno, el més interessant de tot és que el projecte ha nascut sense subvencions a través de nosaltres, la gent del carrer, on ens hem finançat mitjançant cafetes i les aportacions desinteressades de la 20ena d'autores i editores. No? Amb ganes que hem tingut d'explicar una història i el resultat d'això ha estat un llibre amb relats diversos que reflexen les diverses cares de les lesbianes al món real. I bé, us preguntareu del per què un llibre amb històries de lesbianes. Aquí també poso una altra, cito una altra frase que m'agrada molt, que es diu «Els límits del meu llenguatge són els límits del meu món», de Ludwig Wittgenstein. Jo dic que els límits de la literatura i del llenguatge lèsbic són els límits del món lèsbic. Així, si creiem que la literatura és gaudi i ha existit i existeix com a eina per crear pensament crític, les lesbianes, com altres personatges rebels, ens hem d'apoderar d'ella. Les lesbianes, com les rares, desviades o rebels d'aquest món, hem d'utilitzar la literatura per crear universos imaginables on les persones discapacitades, per exemple, dissidents sexuals, reprimides, puguem tenir finals positius. Necessitem aquests referents perquè l'ideal que monopolitza la nostra cultura és el que les protagonistes que empapen les històries siguin guapes, adinerades, heteronormatives i amb una vida estable que la majoria de persones de la meva generació mai tindrem. Crec que aquest tipus de literatura és una manera de donar veu a les sense veu, de donar protagonisme i rellevància a aquells estereotips de persones que sempre quedem relegades a un segon pla i que només apareixen com a personatges figuratius o marginals. I ara, bueno, parlant una mica del meu relat, diré que el meu relat narra la història d'una àvia que viu la seva bellesa en ve alta i en ve baixa amb una vida pròpia i activa i que espera que la seva amant o companya, que està a la presó per haver matat a un agressor masclista, l'espera, i és un relat que busca la subversió i l'empoderament de conceptes com l'autodefensa feminista. Intenta que el pas per la presó no sigui quelcom irreparable en les nostres vides i parla de relacions no heteronormatives ni monògames i presenta dones grans sense emprar en elles un to victimista, sinó alegre i encoratjador. I també la presó com no un final de la nostra vida, no? Sinó que després de la presó podem continuar endavant. Aquesta visió de dones grans en vida pròpia també la podem trobar en el llibre d'Arantxa Urreta Vizcaya, que us recomano, que es diu Les Tres Maries, que està, l'editorial és una editorial també independent basca, i que parla de tres dones grans que comencen a viure juntes. Que de fet aquesta autora va fer una xerrada fa un any a la universitat i era, bueno, era molt interessant. I per mi és més quelcom que tenim oblidat en la nostra vida, que quan arribes a certa edat és com si només tinguéssim, o sigui, només la nostra vida tingués sentit com a matriarques, no? Com a dependents dels nostres nets o fills. I penso que és quelcom feminista i que hauríem de parlar més i tenir més interioritzat de que a la tercera edat pues, també tenim una vida i que no és quelcom com haver d'estar empresonades a dins d'una casa, no? I ja està. No sé si voleu afegir més coses?
Bueno, jo m'he quedat bastant impressionada, no sé, m'ha agradat molt el que... Jo m'he llegit el llibre i tenia moltes ganes de saber el vostre punt de vista, no?, sobre per què havíeu decidit fer aquest projecte i tal. I no sé, m'ha agradat molt el que has dit de... Sobretot el tema de la gent gran, que realment és molt interessant, no? I el tema de reivindicar... Això de que a través de la literatura, que també és això, la motivació pròpia d'aquest programa, no? Que a través de l'escriptura es pot canviar el pensament, els universos, no? I realment és molt interessant, no? Que surtin aquests projectes. No sé, voleu dir alguna cosa més als altres? És que jo m'he quedat una mica així.
Bueno, jo volia comentar que sí, que és molt interessant i jo llegint el llibre, el que em venia molt al cap, a part d'aquesta literatura com a lluita, no? que seria, que és molt didàctic també aquest llibre. Realment el veig molt per ensenyar-lo a... Com hi ha moltes històries que parlen d'adolescents, no? D'aquest despertar de la sexualitat, d'aquest definir-nos, doncs que és un llibre que el veig molt per llegir a escoles, instituts, no sé si... O amb col·lectius més joves, no sé si teniu alguna pensat o... O heu fet alguna coseta en aquest caire?
De fet, bueno, es va presentar... Clar, de fet, hi ha dos de les autores que quan el van escriure els relats tenien 16 anys o mm-hmm. alguna cosa així. I vam anar al seu institut, bueno, unes altres companyes, i van presentar també el llibre allà. I de fet, és lo interessant. També era el 14, el divendres, aquest no. Aquest divendres, de fet, hi ha una altra presentació a la Dínamo. Uh-huh. I el divendres que ve hi ha una presentació a una biblioteca de l'Eixample, que ara no me'n recordo, vale. Com es diu?
No et preocupis.
De Fortpienc, i que penso que també han convidat a gent d'instituts per difondre-ho més. També, de fet, hem tingut molta sort en la difusió perquè la xarxa de biblioteques de Barcelona han comprat 40 llibres que estaran a les biblioteques públiques. I bueno, també la professora de la universitat que ens va convidar també deia que ho volia introduir en alguna classe per més que res com a... perquè no hi ha cap referent, vull dir, nosaltres no som ni professionals ni res, i de fet és que ha sortit de la necessitat, no? De que no hi havia cap referent així. I de fet sí que el nostre objectiu sí que seria, pues, anar-lo difonent i que a veure si pogués entrar més a les escoles, no?
És que és molt fresc, realment. És un llibre molt fresc que trobo que pot agradar molt a un públic també així més jove, no? Està molt bé. Si voleu dir alguna coseta més? No. Llegim un fragment. Vols llegir algun fragment del llibre, del teu conte o del teu relat o d'algun altre? Com vulguis, eh?
Vale, si voleu.
Un trosset, sí.
A veure, un moment. Bueno, el títol d'aquest relat es diu El delicte que ens queda per viure. aleshores, bueno, comença així, no? Entre el mar i la muntanya coronada de torres elèctriques es resguarda l'últim alè d'un suburbi emmarcat per l'enorme metròpolis, de racons coneguts com el Palmell de l'Ama. Des d'aquí, la vista a la ciutat de presses i pol·lucions resulta inversemblantment fascinant. Potser el més bonic d'aquest indret són les vistes, els serrats d'altres barris, fins a arribar a la línia fronterera que traça l'horitzó i que separa els blaus, com es separen les lleis de la gravetat, allà on les vides s'escolen i passen com els moments de la vida, sense que les puguem retenir, com l'aigua del torrent quan s'esmull entre els dits de la mà. El càlid vent suau m'acaricia les galtes caigudes mentre es faig esforços per sostenir aquesta carta que t'escric. Espero que sigui l'última, abans del nostre retrobament, amb el desig que la nostra comunicació escrita es transformi altra volta en verb, vista i tacte. Més d'un cop he volgut pensar que amb literatura els barrots es podrien fondre i que la poesia em podria donar algun dia la clau pel teu alliberament. Amb els anys que em fan per dins més forta i que embogeixen les poques neurones que em queden, m'he permès la llibertat de canviar la B per la B baixa quan penso en la paraula bellesa. Ara que amb tu vull viure la meva segona joventut, sense presses, sense la pressió de la justícia ni de la feina, ni dels compromisos imposats, amb plena llibertat i orgull, amb arrugues i cabells blancs per tot, però amb una salut esplèndida. El sol que enlluerna aquesta primavera neguitosa que comença s'està alçant. Quan arribi a l'Equador hauré de deixar-te, perquè avui fem una calçotada amb les companyes del club de petanca, a la part del turó on tenim els horts comunitaris. Per cert, no sé si t'he comentat que ara visc amb dues pensionistes. Les tres van decidir que ens convenia viure juntes per afrontar les despeses del lloguer i per tenir una companyia mútua que amb l'edat es va perdent. Amb els diners que hem estalviat ens vam anar la setmana passada a Menorca i vam menjar cada dia de restaurant. No hi tinc cap vincle sentimental més enllà de l'amistat, no et preocupis. Fa uns mesos, aquella que veïna del segon, que fou la meva amant, se'n va anar. Crec que amb elles t'hi entendràs bé. Últimament, no paro de rumiar com seran els dies que vindran després de tornar-te a veure en carn i ossos, després que les autoritats ens van separar. T'he pensat i imaginat de mil maneres, sobretot els dies que no t'he pogut visitar. Ahir, quan vaig veure la nit al meu jazz, quan va caure la nit al meu jazz, em vaig adormir abocant la nostra olor embriagadora i el perfum del nostre carrer de tarongers, on no passen els cotxes, on van viure els darrers anys, abans que et capturessin, i vaig recordar, com si fos ara, el que va succeir aquell estiu. I continua la història.
Molt interessant, molt interessant. No, aquest no me l'havia llegit, eh? He de confessar que no... M'havia llegit uns quants...
No passa res.
Sí, perquè...
És el seu, no? És el teu.
Sí, sí. Però m'han donat cares de llegir-me'l.
Que bé.
Hi ha una cosa que em sembla interessant, no? Que és quan parlava de com l'adolescència, bueno, ens posem una identitat, ens la construïm i tot això, però realment em sembla també interessant el fet de que això també té una part de mito, no? De mite fins i tot heteronormatiu, no? De dir la nostra identitat, i no només la identitat sexual, però també l'anem construint i la deconstruïm diverses vegades al llarg de la nostra vida, i fins i tot la bellesa és, o la bellesa o totes les edats, no? Tenim aquesta necessitat de reconstruir una identitat sexual, no? Que, i no només sexual, però la sexual és una part que en aquesta societat ens definim molt per la nostra identitat sexual, no? de dir, bueno, la sexualitat no és la mateixa als 40 anys que quan tens 17, no? I això també és un procés, una reelaboració, i m'agrada la idea de replantejar la identitat sexual també a diferents edats, no? De una reconstrucció d'aquesta identitat, m'agrada la idea també.
Molt bé, bueno, doncs moltes gràcies. Bueno, m'alegro que us hagi agradat. Jo em sap greu que hauré de marxar i us seguiré escoltant amb la ràdio.
Vale, moltes gràcies a tu per venir, Maria.
Gràcies.
Gràcies. M'ha agradat molt el relat.
Gràcies. I bueno, que vagi bé. Ens veiem properament.
I tant.
Aquí o als carrers.
Sí. Que continuï la lluita.
Molt bé. Doncs tenim també avui a l'Astrid, que ens volia llegir també alguns fragments d'un llibre que ha escollit.
Sí, hola, bon dia. Res, he tingut la sort que la Laia i la Cris m'han convidat aquí a... Feia temps que volia participar, m'agrada molt el projecte aquest que estan començant i res, i jo justament m'estava llegint un text molt interessant de la Marcela Lagarde, que es diu Claves feministes per a la negociació en l'amor, i justament tracta del tema aquest de gènere i encaixava molt bé amb aquest tema que havia de parlar avui la Maria i tot això. I llavors he escollit algun fragment. Començaré per un en què la Marcela planteja l'amor com una invenció de la literatura. Ella va trencant tòpics un darrere l'altre i va... Doncs està molt bé, us recomano aquest text a tothom que se'l llegeixi. Aquest text diu... Una gran cantidad de autores y autoras modernos han cuestionado todas las formas del amor, tanto las de la antigüedad clásica como las de la cultura cristiana. Para cuestionarlas han empezado ubicando el amor como una experiencia natural, y no sobrenatural ni extraordinaria. No solo han sido pensadoras feministas las que han hecho este cuestionamiento. También muchos filósofos no feministas están en esta línea. Citaré a uno, que me parece muy potable, el español José Ortega y Gasset. Para él, el amor es una invención literaria. Ve el amor como un invento al que la literatura ha llenado de contenidos, y realmente la producción literaria versa mayoritariamente sobre el amor. Todas las mujeres hemos aprendido el amor de muchas maneras, también a través de la literatura, y una clave fundamental para entender qué hemos aprendido es entender que la cultura amorosa literaria, con sus mitos, forma parte de la cultura amorosa popular vigente en nuestro mundo, aun cuando millones de mujeres y hombres no hayan abierto un libro jamás, aun cuando sean analfabetas. Bueno, això és el...
Sí, sí, sí.
Això és el primer tros que havia escollit com a... Espera un moment. Clar, com a amor plantejat amb molts mites, en moltes èpoques, des de l'amor victorià fins a... Bueno, totes des de la literatura i des del principi. I llavors, aquesta senyora diu... Para las mujeres, amar es colocar el otro en el lugar de ser lo más importante del mundo, más importante que una misma. Decimos, sin ti me muero, y eso significa que la sustancia de mi vida está en ti, no en mí, que mi vitalidad depende de tu existencia, no de la mía, que mis pensamientos están habitados por ti, que mi amor está monopolizado por ti. Es lo que algunas autoras han llamado la colonización de las mujeres a través del amor. Te coloniza otra persona, te habita. No solamente habita entre tus cuatro paredes, sino que habita tu cuerpo, tu subjetividad, tus anhelos, tu pensamiento. En la colonización amorosa, una persona ejerce poderes de dominación sobre la otra. Dice Simone de Beauvoir, entre el yo y el otro, como anhelo de vivir, solo puede existir como medida la libertad. Mientras las mujeres no hagamos de la libertad un valor amoroso, estaremos sujetas a otros o sujetaremos a otros o a otras. Nos dominarán y dominaremos. Este doble efecto ha sido estudiado por algunas psicólogas y psicoanalistas feministas, que han planteado que una mujer colonizada, una mujer habitada, aspira a colonizar y habitar de la misma manera en la que es habitada y colonizada. Su ideario de amor es el amor enajenado, el amor dominación, un amor muy patriarcal, que resulta funcional al mantenimiento de la dominación de las mujeres por los hombres. En un amor enajenado, una quisiera que la otra persona no tuviera límites. Como yo no los tengo, aspiro a que tú no los tengas. Como yo no soy libre, aspiro a que tú tampoco seas libre. Como yo estoy invadida, aspiro a poderte invadir. El anhelo y el deseo de muchas mujeres construidas así está en reproducir en el otro la experiencia vivida en carne propia. La fantasía amorosa es tener enfrente un esclavo, la misma esclava que yo soy para ti, como lo expresa la gran feminista y escritora norteamericana Alice Walker. Resulta duro, pero es así. La fantasía amorosa de muchas mujeres es relacionarse con un esclavo, con una esclava, que tengan una esclavitud de la dimensión de su propia esclavitud. Anhelas que la otra persona te dé y haga por ti, por lo menos, lo mismo que tú supones que das y haces por ella. Bueno, això ja passa a un altre tema, que és parlar de la colonització amorosa de les dones, segons ella. No sé si voleu comentar.
Em recorda a Freire, no? I quan diu que l'oprimit, bueno, quan es converteix, quan passa, deixa de ser oprimit, molts cops es converteix en opressor d'altres, no? Que és com l'eterna, aquest cercle viciós.
Sí, la reproducció de les relacions de poder, no? Contínuament. Mm.
I això posa amb les relacions d'amor o de parella. Jo vull dir que aquest llibre jo el tinc en PDF i que el puc penjar a la pàgina del programa.
Sí, seria interessant. Jo no me l'he llegit, m'agradaria llegir-me.
Sí, perquè està molt escrit d'una manera molt entenedora, no?
Sí, i hi ha moltíssimes qüestions per comentar. Jo crec que hi ha hores i hores, perquè realment va...
I per reflexionar un mateix, no? Perquè et sents, malauradament, a vegades identificat amb algunes coses i veient-ho així tan clar, dius, ostres, sí.
I parla molt, cita molts autors i es centra molt en la literatura, en el paper que també ha educat a la gent a través dels llibres i tot això.
A mi, així a nivell anecdòtic, no?, del que ha parlat primer... No, me'n recordo que he sentit escriptors, per exemple, dir, bueno, Shakespeare inventó el romanticismo, no? O coses d'aquestes de la presència tan forta que ha tingut la cultura literària, no? Com l'amor cortès, totes aquestes coses, en la nostra concepció moderna del romanticisme, tot això, no sé, és com coses que van canviant, que, per exemple, segons les èpoques, té una presència molt forta el concepte de cultura, literatura, vaja. És una mica títol anecdòtic que volia comentar això.
Sí, sí. Home, és que el fet d'imaginar altres realitats, com es fa a la literatura, ja és com és fer política, no?, en certa manera, a l'imaginar altres coses que poden passar o que no, o distopies, utopies o relacions, fa que, bueno, doncs això, que d'alguna manera estem construint, també estem influenciant,
sí,
els altres. Cap a bé o...
De fet... Hola? No se sent.
Sí, 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 sí.
Ah, vale. De fet, sobre aquest tema que comentaves, ella va explicant que nosaltres anem adquirint, de tots els llibres que anem llegint, anem superposant tots els conceptes d'amor i tot, i ens anem creant, pues, el nostre com mite, no? I ella parla molt sobre diferenciar aquest mite i la realitat, saps? Llavors, sobre això diu: a muchas mujeres nos han engañado contándonos cuentos, haciéndonos promesas, dándonos palabras de amor que contradicen el desamor que vivimos. Las historias de amor y desamor están plagadas en nuestra cultura de promesas de amor. Prometemos y queremos que nos prometan. Y mucha gente abusiva sabe perfectamente que les basta una promesa para salirse de un conflicto sin cambiar ni mover nada y seguir haciendo lo mismo. El pensamiento mágico de las mujeres facilita esta... Ay, no, perdón, això no era el que volia llegir ara. Es que m'he equivocat de fragment, però aquest no era el que estava dient. Estava dient lo del mite i la realitat, que això ens provoca sempre una contínua frustració. Uh-huh. I llavors, això és un tema molt interessant, que diu: en las relaciones que las mujeres establecen con sus parejas y también en las relaciones que los hombres establecen con las mujeres, existe siempre un conflicto que puede llegar a definir la vida de la pareja. Es el conflicto entre el mito y la realidad. Aunque pocas veces le ponemos este nombre o percibimos así este conflicto, este se produce porque la mayor parte de las mujeres cultivamos una mitología amorosa como pieza fundamental de nuestra concepción del mundo. El conflicto entre mito amoroso y realidad amorosa es de carácter cultural y social. La sociedad fomenta activamente entre las mujeres una mitología amorosa. Se nos fomenta un tipo de imaginaría amorosa profundamente idealista que a veces defendemos a toda costa, como parte esencial de nuestra experiencia amorosa. Al estar viviendo un amor o al no vivirlo, en la imaginación, en los anhelos, en los sueños de las mujeres, están presentes los mitos amorosos aprendidos, que son los que organizan el deseo profundo de encontrar a un otro o a una otra. Aunque no nos demos cuenta, estos mitos juegan en contra de las relaciones reales, actúan tensionando las relaciones, y el resultado más frecuente del conflicto entre el mito y la realidad es la frustración. Entre muchísimas mujeres es muy frecuente la experiencia de la contradicción entre lo que anhelan y lo que viven, y eso que anhelan está frecuentemente marcado por los mitos amorosos aprendidos. Una clave muy importante para poder negociar en el amor es identificar cuáles son nuestros mitos amorosos. Todas los tenemos. No se trata solo de la debilidad de algunas mujeres, es una realidad colectiva. Todos los mitos aparecen como creencias y con frecuencia no tenemos idea de cuál es la distancia entre el mito y la realidad posible. Y por eso, una fuente continua de frustración está en confundir lo que debe ser con lo que es. Otra fuente de frustración está en comparar a la persona amada con la persona amada en el mito. Y ahí nadie pasa la prueba. Y otra fuente de frustración es aún más grave porque golpea nuestra autoestima. Nosotras tampoco pasamos la prueba al compararnos con la amante que quisiéramos ser en nuestro mito. Cuando las mujeres contamos nuestros amores y nuestros desamores, vamos permanentemente de lo que sucede a lo que debería suceder. No hacemos diferencia ni mediación. Y no se trata solo de un problema de nuestro discurso. Es un problema de la experiencia subjetiva. Este ir y venir de la realidad al mito está muy presente en la subjetividad de una mayoría de mujeres.
Ok. Me anava a dir algo i se m'ha anat el santo al cielo. Bueno, volia dir que per desmuntar aquests mites, per desmuntar, redefinir tot, pues està aquest llibre que ens presentava abans la Maria, no? Que el que intenten és, bueno, hi ha tot aquest imaginari col·lectiu, les referències que tenim de històries lèsbiques a la literatura responen a aquests mites, doncs nosaltres n'escrivim uns altres a veure si va quallant la coseta.
Sí, els mites els fabriquem cada dia, vull dir que estan en constant canvi, no? I tenim aquest poder polític de redefinir-los, no?
I si no, imaginar-ho, no?
No, però sí que és veritat que com les novel·les futuristes, no? I moltes altres coses, no se sap si és una anticipació, una percepció, una intuïció, no se sap molt bé, no? Si es construeix o s'imagina.
És la qüestió una mica aquesta de la realitat i el deseo, no? De la distància entre lo imaginat i lo real, no? Sí. Jo, per exemple, també m'identifico amb aquesta situació en la vull dir, no sé, sempre que la imaginació va per un costat, la realitat va per altre i això genera frustració, no, diguéssim.
Sí.
Crec que a tothom ens passa això, no?
Sí, sí.
No
és... homes, dones,
sí.
Tots, no?
Jo crec que la gran diferència està en una relació de poder que s'ha construït, no? En el que tenim uns mites i bàsicament el que s'ha donat històricament i es dona en la major part de les relacions és que hi ha una part, hi ha un gènere que s'adapta a la fantasia de l'altre, no? Però la mitologia aquesta, la fantasia aquesta absurda la construïm tots, no? La diferència està entre qui s'ha d'amoldar a la fantasia de l'altre i qui no.
No tant.
No?
Que els homes també, no? A la seva manera.
També. Però, i, bueno, cada vegada més, jo crec, eh?
No? Sí?
Sí, jo crec que sí. Perquè quan es parla molt ara de la diferència, bueno, de lo que s'avança a nivell de concepció, de gènere, no? Més igualitari i tal, jo crec que lo que ens estem igualant més avui dia és en la mercantilització dels nostres sentiments, no? Doncs el que passa és que d'alguna manera nosaltres se'ns està venent que també hem de ser el príncep blau, que això abans no havíem de ser, no? Podíem ser un machote, sí. Cafre, que és més fàcil, és més fàcil ser un cafre que ser un príncep blau. I ara ho hem de construir també això, ho hem de... es paga en diners, no? En mensualitats a un gimnàs, bueno,
en roba cara,
en roba cara,
tractaments,
en un cotxe tal, no sé què, bueno, això és un tema que no és, no sé, fins i tot, bueno, que s'està igualant però no per lo positiu,
ja.
No?
O sigui,
i això és
no deixa de ser un altre mite que l'home assimila.
L'home, sí.
El mite del príncep blau no deixa de destruir-lo o de redefinir-lo, sinó que accepta el mite de la dona i el fa a la seva manera, no? Bueno, o per alguns...
sí.
Es veu obligat, no? Una mica, perquè si no pilla, no?
No, perquè ara per tot
no?
Ara per tot, per les relacions emotives tenim una mentalitat molt marcada per fins i tot paraules de mercat, no tan literàries, no? Ara competim per l'amor, no? Ara no...
Sí, sí.
No sé... bueno, és una cosa bastant curiosa, no?
Sí, sí. I tant.
Jo volia dir una cosa que m'acaba de venir al cap, que parlant d'això de la construcció, de si la literatura o un acte creatiu que es dona en un moment, en un lloc determinat, pot canviar el curs de la història, hi ha un relat dintre del llibre aquest de I visqueren felices, mm-hmm. que és de la Bàrbara Ramajo, mm-hmm. que es diu Immaculada Concepció. Aquest és la història d'una noia lesbiana que en un moment del relat fa un flashback i explica una situació que ella estava per Andalusia de viatge amb la seva parella i estaven les dues fent tobles allà i bueno, fent ostentació i disfrutant del seu amor i bueno, van tenir tenien, bueno, portaven les cames plenes de pèls i bueno, tenien destacaven bastant en aquell poblet, no, d'Andalusia. Llavors van tenir bastant, o sigui, estaven observades per tota la platja i la gent fins i tot arribaven a sentir els comentaris de la gent i elles, una d'elles es va aixecar i li va fer un discurs a tota la platja dient que bueno, que si no havien vist allò, que el problema tenien ells i que realment...
Que si elles podien anar a la platja sense ensenyant la pell, no? Era perquè altres dones abans, clar, que elles, no, s'havien tret la roba que les tapava fins als turmells i fins al coll, no? Sí, perquè sí. Ella estava fent d'alguna manera el poder anar a la platja peluda, grassa, alta, baixa, el que fos. Era un acte que potser en un futur feia que altres dones poguessin anar-hi, no? També.
Sí, sí. Mm. I llavors, doncs, després d'això que has comentat, elles per la nit van sortir, van començar a fer amigues dintre del poble, no? I vull dir que segur que la gent ja no tornaria a veure les dones que per elles eren tan diferents, no? De la mateixa manera. O almenys les obligaria a plantejar-se una mica més la seva realitat, no? Vull dir que sigui literatura o sigui un acte reivindicatiu espontani, no? I... Mm. Així és com canvia les realitats, no? Mm. Bueno, lo que la poesia és una arma cargada de futur, no?
Sí.
Mm. No, i una altra referència que jo crec que es pot tindre en compte a l'hora de veure les relacions de gènere en la literatura, que és molt clàssica i molt subtil, que és la de la Mary Shelley quan parla del Prometeu moderno, que moltes vegades se sent parlar de la Mary Shelley com a figura feminista per el fet de que ella s'atreveix a publicar en un món editorial d'homes, no? Però jo crec que fins i tot a la obra mateixa n'hi ha unes referències molt potents, són subtils, no? També estan... Però el fet de que, per exemple, el Prometeu modern, no? El monstre que va crear Frankenstein, que quan se n'adona de que no hi ha cap manera de que els homes, les dones, no? L'acceptin, ell és quan decideix obligar el seu creador a fer un ésser igual, un igual que el pugui tenir com un igual, i perquè comprèn que això és quan descobrirà l'amor, no? També d'alguna manera, no? I l'amor només es pot donar amb un igual.
L'empatia amb l'altre.
Sí. I això també és una cosa que
és
passa desapercebut, sí, en l'obra de Mary Shelley, perquè és més subtil, no? A lo millor, però està allà.
Doncs per acabar d'aquest tema, l'Astrid ens llegirà un últim fragment.
Sí, que seria com una mica un resum de tot el llibre, de l'objectiu que té aquesta dona escrivint, bueno, que s'ha de dir que no és... És assaig més aviat, o sigui. Llavors ella, doncs, parla d'això, d'aconseguir una filosofia amorosa diferent, que és com el seu objectiu. Y diu, para poder tener juicios propios sobre el amor necesitamos una filosofía amorosa. Si no la tenemos definida, probablemente estemos funcionando con la filosofía amorosa tradicional. Una filosofía implica una concepción del mundo y de la vida. Una concepción articulada, una visión compleja sobre el mundo y sobre la vida. Tener una filosofía resulta urgente para poder reposicionarnos frente al amor. Si no tenemos una filosofía distinta a la tradicional, las carencias, las dificultades y la problemática del amor las percibiremos desde la filosofía patriarcal con la que nos moldearon. La cultura patriarcal se ha prodigado en crear una moral amorosa para las mujeres. La ha desarrollado, la ha vestido y revestido a lo largo de siglos. En esa filosofía hemos sido educadas. Y es en la subjetividad ligada al amor donde la filosofía patriarcal permanece casi intacta. La cultura patriarcal les asigna a las mujeres como identidad existencial el amor. Hace de las mujeres las especialistas del amor. Las educa para que se especialicen en amar y en vivir en pos del amor. Si no tenemos una filosofía alternativa, estaremos dándole siempre vueltas a los problemas desde esa filosofía tradicional. Existe una filosofía alternativa. Desde el siglo XVIII, por lo menos, se viene construyendo una filosofía amorosa diferente para las mujeres. Es la que hoy ya se llama filosofía feminista, que plantea una nueva perspectiva sobre la vida, las relaciones, las personas y el amor. En la cultura feminista y durante siglos, las mujeres feministas han debatido especialmente sobre el amor. El amor ha marcado la filosofía feminista, que, entre otras cosas, es también una filosofía amorosa. Bueno, eso es todo.
Una mica el tema, i realment sí, no? No podem fer servir els paradigmes existents si el que volem és construir una cosa diferent.
Ha de ser un treball poc a poc, però constant, de tothom, dels homes, de les dones. De...
I bueno, continuem amb Ensu Tinta.
I tant, i tant, i tant.
Sí, suquem la tinta.
A veure, tenim aquí el senyor tenim aquí l'Artur,
sí,
que és el com li podem dir així, maco?
Editor.
L'editor.
Sona bé.
L'editor d'Ensu Tinta, que és una llibreria i alhora una editorial, no?
Sí.
I avui ens ve a parlar del seu projecte editorial i ens ha portat uns llibres i ens explicarà una mica el per què i el com d'aquesta aventura que han pres.
Sí. Bueno, primerament dir que Ensu Tinta sorgeix com a llibreria fa un any i tres mesos, i ja des de que sorgeix va sorgir amb la possibilitat de convertir-se endavant en editorial, no? També és una... de fet, el nom ressaltava una mica això, no? Un espai on es pot anar a veure, a empapar-se de la tinta, no? De la literatura, de l'assaig i tot això, però a la vegada un espai de creació també, de que es pugui viure aquella, que es pugui viure aquella tinta, no només consumir-la, no?
Uh-huh.
Després d'un temps, bueno, vaig retrobar-me amb un amic que feia anys que no el veia, i li vaig comentar i se'm va entusiasmar i vam engegar el projecte editorial. Doncs el projecte editorial el porto juntament amb Andreu Navarra, que és a la vegada és autor també, i fem una mica el triatge editorial, la fem els dos. Tenim una, en aquest sentit, tenim una idea així molt de, bueno, com que lo portem els dos o debatim, tenim la idea de que, bueno, qualsevol obra que volem publicar tenim la possibilitat de debatir-lo i tot això, però tenim l'arma del no rotundo, que la tenim els dos, no? Que si en qualsevol moment, perquè en moltes coses tenim criteris diferents, el que és normal, doncs que si en algun moment, encara que jo estigui superentusiasmat amb un projecte, el diu el no rotundo, s'ha acabat i el mateix també. L'Andreu fa a la vegada la funció de, bueno, la funció de director literari. Perquè jo, en aquest sentit, jo sóc estudiant d'antropologia, i entenc més del tema assaig, del tema ciències socials, que no de la part més tècnica de la literatura, no? O sigui, m'encanta, de fet vaig decidir muntar una llibreria, una editorial, però aquest projecte sense l'Andreu no té cap ni peus, no? És com...
Fa la tasca de corrector...
Fa la tasca de corrector...
D'estil, d'ortografia, tot, no?
Exactament. Okay. En aquest sentit, quan engeguem un projecte, diem, vale, aquesta novel·la sí, doncs a partir d'allà, l'Andreu és qui porta la major part de lo que és la comunicació, o quasi, gairebé tota la comunicació amb l'autor, no? Jo parlo amb ell, però, bueno, també ens repartim una mica així, perquè entre altres coses, com... jo porto una part més... A partir d'aquell moment, no? Les obres que ens arriben, les llegim els dos, decidim si, si val la pena o no el treball aquest, per nosaltres, no? O sigui, per la persona que l'ha escrit, per suposat que li val la pena, però bueno. I després, en aquest sentit, ell porta més el contacte amb l'autor i jo porto una, la part més burocràtica, legal. I bueno, després n'hi ha una altra part, que és el tema de que nosaltres ens neguem a fer de plataforma d'autoedició en el que és el tema de l'editorial. A la llibreria no, és diferent. O sigui, a la llibreria sí que posem a disposició de tota la gent que fa autoedició, posem l'espai a disposició per venir a fer una presentació, per distribuir els llibres, no? Perquè entenem, veiem la necessitat de l'autoedició i la necessitat de que n'hi hagin espais que estiguin oberts, espais que els lectors en general, no només el lector militante, reconeguin aquell llibre com a literatura, en lletra gran. No? I en aquest sentit és una... creiem que l'espai social de la llibreria ha d'estar obert a això, però com a editorial no estem d'acord. En el sentit de que bueno, fem una inversió i fem una distribució de la qual traiem uns diners, no? Que un benefici, sí. I en aquest sentit nosaltres creiem que si el mínim que ha de posar una editorial que, va treure, que espera treure algun benefici d'un autor, sí, és fer la inversió, no? És fer la, posar els diners, és el mínim, no? Sí, a més del, del treball d'editor, de corrector, de bueno, per això nosaltres ens neguem a ser com a editorial un, una plataforma per autoedició. No? Nosaltres quan ens arriba gent que vol fer autoedició, el primer és veure, bueno, si, si vols fer autoedició, si, si estàs buscant editorial, a lo millor lo podem llegir i dir-te alguna cosa, però si el que vols fer és autoedició, o si nosaltres te diem que no, o el que sigui, dirigim una mica aquesta gent, per exemple, a Aude o a altra gent que els pugui assessorar en l'autoedició, no? Perquè creiem que no seria honest, que n'hi ha moltes editorials que ara ho estan fent.
Cobren que sota el lema d'autoedició...
Exactament,
no?
Li cobren a l'autor tots els gastos de l'edició, incloent el sous de corrector i tot això, i després venen ells els llibres i l'autor es queda un percentatge igual que si fos un autor que no està pagant per el seu... per el, no? Entonces, doncs en aquest sentit no...
Okay.
Qui més?
I quin... us arriba, bueno, primer, us arriben molts manuscrits?
No puc dir que molts, però sí que més dels que podem assumir.
Sí, no? Bueno, sol passar. I després de... quin tipus de llibres heu... esteu editant o heu editat fins ara?
Mira, nosaltres tenim la, la creència de que... bueno, partim una mica de que el projecte editorial... així com el projecte de la llibreria té un punt de, bueno, de una necessitat de subsistència i a més té un punt de venjança, no? De, bueno, nosaltres no creiem en el, bueno, a vegades sí que pots llegir, no? D'algun altre autor i tal, però no volem publicar a cap persona que no s'arrisqui amb el que escriu.
Ok, o sigui, això és interessant. A què et refereixes amb arriscar-se?
Em refereixo a que estigui disposat a mullar-se amb el que escriu, a dir alguna cosa que ho sent però que a lo millor puc quedar en entredicho, no? Per nosaltres la literatura ha de ser... l'autor s'ha d'implicar, no? S'ha d'implicar no vol dir necessàriament fer un discurs polític prefabricat, sí, o no prefabricat, no, o sigui, però el que sí és dir, bueno, que sigui que tingui sangre a les,
sí,
venes, no?
Que remogui consciència.
Sí,
no?
Que remogui consciència, que
una mica...
sí. Així. Creiem els dos que la literatura espanyola gran de l'Espanya, de les grans editorials, s'arrisca poc, no ho fa gens, no? O sigui, nosaltres, per exemple, els dos tenim una... Som... Detestamos la literatura, per exemple, d'Almudena Grandes. Bueno,
herois quotidians, ara.
Bueno, jo almenys ho dic així, en lletra gran. Jo, i per què, no? I és una literatura, és un, té una sèrie de coses que són, que avorreixen, i que són molt comuns en la literatura espanyola contemporània de les grans editorials, no? Que ve a ser, faig una mica de rebel, però ho faig, soc políticament correcte en tot, no em rebel·lo contra res de lo que estigui bé rebel·lar-se ara, no? I no em mullo, no? És a dir, en aquest sentit, si algú viu d'una manera una mica més rebel, se sortirà dels eslògans, dirà coses que a lo millor després se la replantejarà més endavant i dirà, bueno, era una burrada lo que estava dient,
però ho he dit.
Però ho he dit, no? Perquè ho sentia, no? Si quan veus que no hi ha res que puguis posar en entredit, perquè queda aquesta rebeldia molt maca, molt de postal, doncs què passa? Que dius, és que no és autèntica, no? No... Bueno, jo penso
Modena, això. En Modena, si ens estàs escoltant, no han vist el llibre.
Dubto bastant
que ens estàs escoltant, la Modena Grande.
Per sort, eh? Si tenim aquest públic. De malament.
Aviso, bueno, estem al 104.5 de l'FM Ràdio Bronca, queden 10 minuts de programa, vale? I llavors, si ens pots explicar una mica, veig que hi ha alguns llibres sobre la taula.
Sí, tenim...
Una mica què heu fet fins ara.
Hem fet 3 llibres, tenim alguns altres més en producció, en procés. El primer que vam fer és una poesia llarga, és una poesia de 40 pàgines, que és un poema existencial, molt introspectiu, i que es diu Dices, de l'autor Eduardo Moga. Que va intercalat aquest poema, de repent surten frases que no són d'ell, que són frases que surten de mitjans de comunicació, de les notícies, de periòdics i tal, i són aquestes perles que ens regalen cada dia gent del govern, de la conferència episcopal, no? I bueno, que trenca de cop la part més introspectiva de la poesia, i té una raó de ser, no? O sigui, perquè el poema és Dices, en el que l'autor es planteja la seva veu, la funció que té, i el que escolta, no? El que sent, el que se sent d'ell, no? I bueno, això li dona un toc satíric també a la poesia, però és una, jo crec que s'ha de llegir sencer, no? Perquè és rodó, no? En aquest sentit, quan ho acabes, ho veus en la seva complet, no?
Per tant, no llegirem cap fragment, no?
No llegiré cap fragment del Dices. Si voleu, avui, si esteu sentint el programa en directe, avui l'estarem presentant a l'AIE, al carrer Pau Claris 85, i si no, algun dia passeu aquí per en su tinta i... Vale,
i aquest és poesia, eh?
Sí, aquest és de poesia. Després, els dos següents que vam treure són de literatura, són novel·les curtes. Nosaltres, bueno, ens agrada la novel·la curta, no sé. Ens agrada la llarga també, però
sí.
Bueno.
Sí, però la curta a vegades és com que està una mica abandonada, no? I menyspreada.
Sí, sembla que sí, però... Bueno,
igual que el relat, no?
Però és curiós perquè a ningú li ha... O sigui, perquè la novel·la russa romàntica del segle XIX tampoc està de moda, no? Yeah. La gent, no sé...
Ja que agrada ara.
Sí, sí, a la gent li agrada... Sí,
que està de moda, no? És la pregunta.
Sí, a la gent li agrada el punt aquest de la novel·la americana de ser directa. A nosaltres també ens encanta.
Sí,
però una novel·la d'aquest estil que sigui massa llarga, jo crec que és com... Bueno, no sé. Total.
Són curtetes?
Són curtetes, o sigui que... Es pot llegir fàcil, ràpid. La següent que vam treure és de Juan Vico i es diu Cierra la boca, amb un pròleg del Sergio Gaspar, que era el de les edicions de DVD, que ja no està, aquesta editorial, que feia poesia. Juan Vico va escriure poesia fa un temps, ara ja no escriu poesia. És més conegut una mica perquè dirigeix la revista Quimera, la revista de literatura. I és una sàtira del panorama poètic i literari espanyol contemporani.
Okay.
Vale? És un... Aquest sí que... Si em dona temps, després llegiré un petit
ara, fragment. Ara mateix, de fet, perquè no hi ha després, perquè després ja és...
I la tercera es diu El Prostíbulo. La tercera es diu El Prostíbulo, que ja parlarem un altre dia, doncs, però que també
no,
és...
Bueno, explica'ns una miqueta per si algú està interessat.
Sí, El Prostíbulo és una novel·la que és un hereu d'una gran fortuna. Okay. Que en algun moment, bueno, hereda aquesta gran fortuna d'una família franquista, carca i tot el que puguis posar en un personatge d'aquests. I no, primer que té aquestes rixes amb la família per acaparar tota l'herència, i després que no sap molt bé què fem la pasta, fins a que algú li proposa unes connexions amb la màfia russa, no sé què,
muntar
un prostíbul orbital, un prostíbul que estigui a l'òrbita.
Ok.
I bueno, en aquesta novel·la surt, en les dues novel·les que vam fer, surt molt sexe, però n'hi ha una cosa curiosa en El Prostíbul, que n'hi ha molt sexe, moltes mamades, concretament, però no hi ha amor en aquesta novel·la.
Okay.
Perquè és un tema que no sé fins a quin punt està explícit o no, perquè la vaig llegir diverses vegades i la dono per descomptat diverses coses, però és el fet de que per al personatge el sexe és una demostració de poder o és un exercici de poder. No? I en aquest sentit és on està treballat el sexe dintre... Per això molt del sexe és oral, perquè és, no, hi ha un...
Que és... Aquesta jerarquia, no?
Sí.
Es pot veure.
I després la de Juan Vico, la del Cierra la boca. Bueno, és un home que vol ser escriptor, busca de totes maneres, tal, fins que d'alguna manera... ven la seva ànima al diable per aconseguir la fama, i doncs després d'això doncs, escriu un munt de coses que no diuen res, però aconsegueix
el reconeixement.
I n'hi ha un moment en el que parla del seu primer treball com a poeta, en el que va guanyar un concurs i que va fer una mica de recerca per saber què escriviria per a aquest concurs, no? Estava intentant determinar les corrents literàries de les que mamà una mica, no? No me fue difícil determinar los principales corrientes. Por un lado estaban los del realismo sucio, los nietos cañís de Bukowski, bastante patéticos la mayoría, caricaturas del típico personaje mal hablado, alcohólico y follador. En la vida real seguro que no pasan de ser una banda de pajilleros. Te podías topar aún con los poetas de la experiencia o con lo que quedaba de ellos, pues su reinado popular había acabado bastantes años antes. Estos escribían sobre lo mismo que los anteriores, pero con endecasílabos, mucha madrugada roto, mucho vaso de cubata manchado de carmín, gilipolleces por el estilo. En el extremo opuesto, los poetas del silencio, guardianes del valor sagrado de la palabra, individuos con tufo a sacristía, escribiendo poemas de cuatro versos llenos de palabras como alveolo, hendidura o sobrepticio. Y había más, desde luego. El grupo de los poetas pop, por ejemplo, formado en su mayoría por autores que o bien estaban en los últimos años de la adolescencia o bien se habían instalado en ella de forma definitiva. Bueno, no sé qué es eso, pero...
Yo de ahí... Una cosa que pels oients, que són molt maques les edicions, vull, m'agraden molt les portades, realment.
Sí, jo he pogut fullejar.
Sí.
Jo he pogut fullejar aquest de Dices pel fet de que és poesia i era més assequible ara en el moment, i m'ha causat una molt grata impressió, i us el recomano molt. Els altres no els he pogut veure.
I després que semblen molt divertits, també.
Sí.
Que parlaves d'aquesta... una mica que desperti alguna cosa, però sempre des d'un punt de vista molt satíric, no? Ara, bueno, us agrada la sàtira, realment.
Ens agrada.
La paròdia...
Sí, bueno, el pròxim que farem és molt més... És un assaig molt més... no és tan satíric, però bueno, que el pròxim que traurem és sobre la, la llibertat de consciència a Espanya, vist des de una des de l'òptica de Puente Ojea, que és una figura molt important en lo que és l'Europa laica, no? Aquesta... I bueno, aquest irà, anirà per un altre costat, no?
Però... És un assaig, també.
Sí, però també preparem algun assaig una mica canalla, també, que tenim algun autor que ens parlarà de, del passo del hippie al yuppie i del serial killer, el sorgiment del serial killer.
Ok, ah, mira, molt interessant. Això tinc amistats que estaran molt, molt interessades. Bueno, no sé si ens queda temps, Cristina.
La veritat és que ara volia comentar una última coseta, que era sobre la campanya de socis que s'està fent a Ràdio Bronca.
Okay.
El tema és que, bueno, com tot projecte, no? Necessita el seu, la seva ajuda, no? L'ajuda per subvencionar-lo.
La musiqueta i tot és com molt transcendental.
És molt important.
La naranja mecànica.
Continua.
A veure, el tema és que perquè gent com... És que ara me sento com avui. Com... És que...
Ajuda.
El tema és que perquè aquestes persones puguin venir aquí, puguem dir el que ens doni la puta gana i puguem difondre continguts que són d'avantguàrdia i que realment són bastant marginals i que no es poden incloure en el Star System... Doncs necessitem que aquest mitjan segueixi funcionant. I per això necessitem una mica de col·laboració, perquè des de dintre ja intentem fer tot el possible, però bueno, si us agrada Ràdio Bronca i creieu que, ara que està de moda el crowdfunding i tot això, creieu que podeu col·laborar amb la vostra modesta aportació, quan és l'aportació anual aquesta? 25 euros, que són re, 25 euros.
I una samarreta.
I us dono una samarreta. Vull dir, no m'agrada fer apologia, però realment, bueno, no sé, és un projecte que porta molts anys, que...
No, bueno, sí, que comença la campanya, que ja haureu sentit la falca que està sonant últimament, i bé, que és decisió de tothom, però bé, estaríem encantats, està clar. Ja està. Apadrina.
Apadrina un...
Una ràdio libre.
Un... No sé cómo decirlo, ¿no? Una onda, padrino una onda, venga. Ya es el máximo del hipsterismo. Bueno, pues ens anem acomiadant dels nostres convidats d'avui. Ha sigut un programa molt interessant. Jo m'he quedat bocabadada a diversos moments. M'he quedat en trance escoltant a varia gent.
Sí.
I ja tinc un munt de llibres per llegir. Qui no,
sí.
No? A tot el que han dit. De fet, em penso comprar el de Juan Vico ara mateix. M'has cridat molt l'atenció.
Pati, no? Este que aquest de sobre la taula?
Sí,
vale.
Parece un mercadillo, esto, ahora. I, bueno, voleu dir alguna cosa als convidats i altres membres del comitè... Bílico?
No, que gràcies.
Moltes gràcies per convidar-nos.
A vosaltres, realment. I bé, esperem la setmana que ve ja comencem la falca. D'aquí dues setmanes ens tornem a trobar aquí al 104.5 de Ràdio Bronca.
Fins la setmana... Fins d'aquí dues setmanes.
Adeu.
Bona tarda. Adeu.